Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Tornem amb el tema de la setmana, que avui dediquem a la pressió per oferir la nostra millor versió quan arriba l'estiu, quan arriba la calor. Ara és el torn de parlar de depilació làser. I per això marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, parlem d'estiu, en aquest cas de depilació làser, ja que tothom volem estar doncs, ben rasuradets quan arriba aquesta època i volem anar a les piscines, a les platges. I què millor que parlar-ne de la depilació làser. I per això m'acompanya la Lira de Pérez. Ella té el centre de Eli Ink and Beauty al Vendrell i ja la tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Eli, com estàs?
Hola, molt bon dia. Pues molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i de poder explicar una miqueta en què consisteix la depilació làser, ja que a molta gent potser li és una miqueta... És un tema que li dona por... O sigui, li dona por entrar i començar a fer-s'ho, perquè sempre, bueno, comencem amb el tema que és més important i que tothom... És la primera pregunta que em fan, que és el tema de què es nota amb la depilació làser. La sensació, si és dolor, si és molèstia i tot això.
Sí. I què és exactament?
No, realment el que és la depilació làser, el que notes és una molèstia, és una sensació com de punxadeta, és com un tiro de pinça, és una sensació que no és res molesta i que es pot suportar bé, tothom ho fa, i llavors no crec que sigui algo que no ho pugui fer ningú. Llavors, animo a tothom a que s'ho faci, perquè molta gent m'ha dit que és el millor que ha pogut fer a la seva vida per al tema de que és un problema que comencem estètic i després també mèdic, perquè... Clar. A part de l'estètica, que és no tindrà pèl, és tema estètic, és tema mèdic per al tema de que molta gent té problemes de quistes i de més. I és una bona solució, diria l'única solució per treure't aquest problema.
Eli, tu i jo fa molt de temps que ens coneixem, jo soc clienta teva. Quines són les preguntes habituals, a banda de si fa mal o no? Jo et preguntaria, tothom... Es pot fer la depilació làser o no?
Sí, tothom es pot fer la depilació làser, inclús amb pells atòpiques, pells sensibles, perquè el que és el làser el que fa és tratar la pell. Llavors, al tratar la pell es pot fer en qualsevol tipus de pell, inclús a la gent morena, que moltes vegades diuen a l'estiu, si estic morena, inclús gent que és mulateta, és negre, es pot fer la depilació làser, no n'hi ha ningú problema, sempre i quan el pelet sigui més fosc que la pell, vale? Perquè el làser el que fa és atacar el pigment del cabell. Llavors, si el pelet és més fosc que la pell, es pot fer sense problema. I una de les preguntes també més habituals és que si es pot fer a l'estiu.
Sí, t'ho anava a preguntar, perquè sí que s'ha de tenir una petita consideració, no? Abans i després, no per preparar la pell.
Sí, sempre i quan estiguis un dia abans i tres després. Abans, un dia abans perquè la pell no estigui inflamada i tres dies després perquè la pell es regenera en tres dies. Llavors, és aquests tres dies que tenim que esperar per no prendre el sol i no tacar, perquè si no surten taques i ja està, però és només aquests dies abans, tres després. I es pot fer sense problema, perquè és un tractament que si ho deixem, diguem, després mai acabem.
Clar. Això t'anava a preguntar. Això s'allarga en el temps, però hi ha un moment que les sessions es dilueixen d'alguna manera, oi?
Sí. Es va espaiant a mesura que el teu pelet creixi més lent, ¿vale? Perquè el que fa el làser que és retardar el creixement del pèl fins que arribi un punt que es fan els manteniments, que són dos vegades a l'any, perquè el pelet és hormonal i es té que mantindre a ratlla. I ja finalment es fan dues vegades a l'any i ja estaria. Sí que és veritat que quan ens fem més grans tenim menys cabell i se'ns va caient, llavors potser seria una vegada a l'any. Però quan ets més joveneta seria més o menys cada sis mesos.
Escolta, i un tractament mig, una pell normal i un pèl normal, el tractament que seria d'un any aproximadament o una mica més? Depèn de la zona.
Depèn si la persona ve quan té que vindre. Això per una banda, perquè molta gent diu sí, un any tal, sí, però si en fas una cada 4 mesos perquè no vols vindre més, pues, potser s'allarga una miqueta més.
Clar.
Però si ho anem fent progressivament com toca, com et diu l'esteticient, pues, més o menys dura un any i mig, dos, més o menys. Uh-huh. Depèn la quantitat de pèl que tingui la persona, perquè contra més pèl tingui la persona, més fases de creixement té. Llavors Clar. Tindrà que fer moltes més.
Clar.
Perquè cada sessió agafem una fase de creixement, perquè el pèl mai està en la mateixa fase. Uh-huh. Perquè si no estaríem sense cabell i amb cabells de cop. Llavors pues, tenim que fer les diverses sessions. I dependrà d'això, de la quantitat de cabell que tingui la persona.
Escolta, ara és l'època que tothom se'n recorda de vosaltres.
Sí, la veritat és que sí. Jo sempre dic que quan la gent es comença a treure la roba és com que se'n recorda que té que vindre o que té que depilar-se o s'anima a començar el tractament. Que sembla una miqueta, en plan, tindries que haver començat, el millor és començar al setembre, uh-huh. perquè així de cara a l'any següent ja a l'estiu es té que fer un al mig i ja està. Però sí, tothom, quan ja es treu la roba i veu que té pèl, doncs vol vindre al centre i s'anima molta gent a aquesta època. És temporada alta, diguem.
Uh-huh. Hi ha zones del cos que tenen més demanda? Per exemple, ara estava pensant que les dones, quan arribem a certa edat, ens surten pèlets a la cara molt molests, a la zona de la barbeta.
Sí.
No sé si és una de les zones més demandades o no.
Pues mira, normalment és més zones íntimes, perquè són les zones que els pèls tenen més força i molesten més.
Uh-huh.
I mira que són les més íntimes que no es veuen, però són les més sol·licitades, no sé per què, però són aquestes. Però últimament m'està venint molta gent amb el tema del facial. O sigui, no sé, el tema de les hormones, uh-huh. No sé si és per el que mengem, per com vivim, per els nervis, per ansietats, per depressions, per mil coses que afecten a les hormones. Molta gent ve pel tema del facial. Déu-n'hi-do. Pel tema del facial perquè li surt cabell, però des de ben jovenetes. O sigui, ja no estem parlant de persones grans que li surten pelets al mentó per l'edat i tot això. No. Gent joveneta que li està començant sortint el cabell a la zona facial.
Déu-n'hi-do.
I que m'està impressionant bastant, perquè, clar, és algú que dona complexa.
Clar. Clar, al final és una mica el que deies, és una part estètica, és una part
sí.
mèdica, però també és una part doncs, que ens pot donar complex.
Sí, sí, sí.
I aleshores ja parlaríem de salut mental, en aquest cas, no?
Sí, totalment.
De treure complexos i coses fàcils, entre cometes, és a dir, no és una operació estètica ni molt menys, sinó, escolta, vas fent, no? I et vas traient aquest pèl molest o que t'incomoda.
Sí, sí, bueno, moltes noies m'han dit, és que gràcies a tu, o sigui, surto sense maquillar, perquè clar, la gent es maquillava la cara perquè no se li vegin els puntets negres.
Clar.
I em diu, gràcies a tu, ara és que puc sortir tranquil·la, puc anar sense maquillar, puc anar a la platja,
wow.
estic tranquil·la perquè era un complex que em donava i ho puc fer, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta, hi ha diferents tipus de làser o hi ha alguns
sí.
que són millors que d'altres?
Sí, sí, o sigui, el làser fa molts anys que està i ja ha millorat molt amb els anys, ¿vale? I al principi el que es veia més era la fotodepilació
uh-huh.
i l'alejandrita, que eren làsers que sí que són efectius, però sí que és veritat que l'alejandrita és efectiu amb dos tipus. Per això li dic a molta gent que té el palet més roset o més finet, que l'alejandrita o la fotodepilació és més apta, li va millor. Llavors,
uh-huh.
que si tenen aquest tipus de cabell, que tenen que anar més a aquesta banda. Però també és apta amb el pelet gruixut.
Uh-huh.
Però sí que és veritat que ha millorat molt i la majoria de persones, el seu pèl és negre i és fort, i, diguem, el més recomanable i el més efectiu a dia d'avui és el làser de díode,
uh-huh.
que és el que és més vist, el que està avui dia més modernitzat, i la gent és el que realment li va millor.
Uh-huh. Escolta,
i és el iode.
Elisabet, per finalitzar, on et podem trobar i com ens podem posar en contacte amb tu, si volem fer-nos sí. les sessions i el tractament?
Vale, doncs mira, estic aquí al carrer Sant Magí de Vendrell, número 14, que està al centre, i pots vindre al centre a agafar-te cita o demanar informació. I també podries agafar-me cita a través d'Instagram, que seria elibeauty.laser, o pel meu telèfon d'empresa.
Què és el...?
El meu telèfon d'empresa, te'l dic ara mateix. Que no el dic, no me'l sé de memòria.
Normal, a mi també em passa.
Sí, per això. Que seria el 633-74-04-97.
Perfecte. Doncs, Eli, un veritable plaer parlar amb tu avui, en aquest cas no com a clienta, sinó com a periodista, que ens hagis explicat tot el procés de com funciona, i si algú tenia algun dubte, que és molt eficient, la veritat, d'on fer, i és molt còmode. Així que, Eli, pues, moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies, de veritat, m'ha fet molta il·lusió. Gràcies,
una abraçada, gràcies.
Una abraçada, adéu.
Acabarem el tema de la setmana marxant fins a Canal 20, on el Raimon de Cara ens acosta recomanacions fàcils de seguir que poden tenir una incidència estètica.
I ara afegim més veus, més professionals. En aquest cas parlem amb la Roser Ferrer, que és terapeuta holística del Centre Benestar Natural. Roser, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Raimon.
A pocs dies de l'inici de l'estiu, perquè ens puguem sentir bé des del punt de vista estètic, quins tractaments ens proposes? Quines recomanacions ens pots oferir?
Doncs mira, avui us porto tres recomanacions a nivell de bellesa, però com sabeu, la bellesa és algo que aflora des de dins. I amb l'arribada de la calor, el que és més important és cuidar-nos des de dins, ja que quan fa calor suem més, ens deshidratem amb facilitat i el cos necessita mantenir-se equilibrat. I una manera molt senzilla i natural d'ajudar-lo és a través de tres elements que ens aporten molts beneficis. Aquests tres són l'aigua de mar, els betacarotens i els probiòtics. I ara, mica en mica, doncs, us explico cada un d'ells de manera resumida. Uh-huh. L'aigua de mar la recomano presa via interna, en petites quantitats i ben dosificada, ja que ajuda a remineralitzar l'organisme, conté minerals i oligoelements en una proporció molt similar a la del plasma sanguini. I per això ens ajuda a mantenir el medi intern, millorar la digestió, la pell i el sistema immunitari. Però sempre s'ha de prendre de manera segura i en format isotònic, és a dir, barrejada amb aigua de mineral o com la venen preparada en ampolles o vials, en herbolaris, en farmàcies. No es tracta de beure l'aigua directament del mar, sinó d'un ús terapèutic controlat, i així és molt potent. Ens ajuda a mantenir la pell, el cos, el sistema digestiu, tot en un equilibri genial. Després, per complementar-ho, tenim els probiòtics, que són uns grans aliats per la salut intestinal, perquè està totalment directament relacionada amb la bellesa de la pell, l'estat d'ànim i l'energia vital. A l'estiu solem menjar de manera més irregular i els probiòtics ens ajuden a mantenir aquest equilibri intestinal. I ho podem prendre en forma de suplements o a través d'aliments fermentats, com és el iogurt, el kèfir, el xucrut, que és una col fermentada, o un refresc molt saludable que s'està posant cada vegada més de moda, que és la kombucha. D'aquesta manera, doncs, també podem ajudar a mantenir una bellesa, una pell en el millor dels estats. I per últim, recomanar tenir en compte els betacarotens, que són pigments naturals que donen color taronja, groc i vermell a molts aliments i que el cos pot transformar en vitamina A. Alguns d'aquests aliments més rics en betacarotens són les pastanagues, els pebrots vermells, el mango, la papaia, els albercocs, els préssecs, els espinacs i les bledes i també la col arrissada, la famosa kale. I per assimilar millor aquests beta-carotens, és recomanable cuinar lleugerament els vegetals i acompanyar-los amb una mica de greix saludable, com pot ser l'oli d'oliva, verge extra, alvocat o fruits secs. I aquests beneficis, beta-carotens, ens aporten uns beneficis, primer, per una pell saludable i radiant, ja que ajuden a protegir la pell del sol des de dins i afavoreixen un bronzejat uniforme i també contribueixen a la regeneració celular. També porten antioxidants naturals que neutralitzen radicals lliures i protegeixen les cèl·lules de l'envelliment prematur. També per la salut ocular, ja que contribueixen a una bona visió, especialment en condicions de poca llum. Un sistema immunitari fort, també, per la vitamina A, i són molt bons per les mucoses. La pell és una mucosa. L'intestí també té mucosa, també tenim mucoses a tot el que són els pulmons, tota l'aparell respiratori i els ulls. Per tant, poder prendre aquest tipus d'aliments, o també hi són, existeixen a moda de suplementació en herbolaris i farmàcies. Tenir en compte aquests tres elements ens ajudarà a mantenir una pell bonica en un estat sa.
Tot amb la perspectiva, el fil conductor que apuntaves al principi, no? Cuidar-se des de dins perquè es noti des de fora.
Sí, perquè si no, no té sentit. O sigui, la nostra pell reflexa com estem des de dins. Per tant, és més important de dins cap a fora que no pas aplicar contínuament coses des de fora. Des de fora ens podem protegir, podem aplicar cremes hidratants, però el que fan les cremes hidratants és evitar que ens deshidratem més. El més important és poder mantenir aquesta hidratació des de dins.
I el que comentaves, aquestes tres recomanacions que, vaja, que no requereixen, segurament sí que de constància, però no de massa esforç, que ho pot fer tothom, evidentment adaptat a les seves característiques. Per això és important també consultar amb alguna persona professional.
Sí, és algo molt fàcil d'aplicar, ja que podem posar l'aigua de mar, per exemple, en l'aigua que bevem habitualment, buscar els aliments que tenim durant l'estiu, els que venen de temporada, perquè ja ens aporten aquests beta-carotens, i a nivell de probiòtics igual. Però sí que si anem amb un professional, doncs nosaltres els terapeutes, naturòpates, el que busquem és ajudar a ser més específics amb el que pot necessitar cada un.
El que apuntaves també, hi ha un relaxament durant l'estiu dels hàbits alimentaris i dels horaris, i això també té un efecte en com ens trobem i sobretot com ho recull la pell.
Sí, totalment. Al perdre les rutines el que passa és que ens relaxem, deixem de cuidar-nos i això afecta en molts aspectes. Afecta com ens alimentem i com això influeix en el nostre cos. És important també, sí. Sí, sí.
Comentaves, per exemple, els probiòtics a partir d'elements molt, molt bàsics que podem tenir a l'abast.
Sí, fixa't, a través de iogurt, el kèfir conté més probiòtics, tots els aliments fermentats, i si no coneixeu la kombucha, doncs per poder substituir a refrescos més ensucrats, la kombucha és algo diferent i molt, molt saludable, i a sobre ens ajuda a estar millor a nivell digestiu i també doncs, després contribueix a millorar la pell.
I els beta-carotens també, que es poden poder obtenir a través d'aliments també que tenim molt a prop nostre.
Exacte. Tots els aliments de temporada, si ens fixem, cada temporada la natura ens aporta aquells aliments que el nostre cos necessita. Ens hem de fixar en això. Quins aliments tenim a prop i que siguin de temporada? Aquests són els primers que hi hauria d'haver a la nostra llista. Pues com deia, les pastanagues, els préssecs, el meló, les bledes, i després pues, ja podem afegir també pues, tipus mango, papaya, albercocs també, que en tenim ara mateix, i també els moniatos i la carbassa també tenen molt molts beta-carotens, però no són tant de temporada, el que passa que encara en podem trobar. Tots els aliments que són sobretot així més taronges ens ajuden a mantenir la pell amb un bronzejat uniforme molt bonic i, a part, doncs, ens protegeixen, perquè a vegades hi ha llocs del nostre cos que la crema solar no hi arriba. I d'aquesta manera ja portem aquests beta-carotens per poder protegir completament.
S'aproxima l'estiu, vinculàvem aquestes recomanacions, això, amb l'inici de l'estiu, aquestes recomanacions estètiques de bellesa que permeten també cuidar-nos des de dins. Hi ha un augment de preocupació en funció de l'època de l'any, segurament ho noteu, no? Les professionals, quan s'acosta l'estiu, hi ha més demanda d'aquest tipus de tractaments, de propostes estètiques, es nota en funció de la temporada.
Sí, totalment, totalment. Es nota moltíssim també per fer tractaments de pell que hidratin més, també per preparar-ho, però jo sempre dic el mateix, ho hem de treballar des de dins i l'ideal seria mantenir-ho tot l'any. El que passa que ara, doncs, bueno, és quan comencem a destapar-nos, ens comencem a veure més i hi ha més necessitat de cuidar-se. I també és molt important a l'hora d'exposar-nos al sol utilitzar cosmètiques més naturals. Per un mateix, perquè no afecta tant a la pell, i després també per un ús més sostenible pel planeta.
Doncs queden clares aquestes recomanacions, Roser Ferrer, terapeuta holística del Centre de Benestar Natural. Moltes gràcies per atendre'ns, per oferir-nos aquests consells i que vagi molt bé l'estiu. Una forta abraçada, Roser.
Gràcies, adéu, bon dia.
Fins la propera, bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Avui toca fer camí, els vidres bruts, el dia gris. Condueixo a poc,
amb aquesta cançó de Marc Parrot, misteriosament feliç, ens encaminem cap a la següent cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix de 11:15.
Per no tornar a sentir el mateix, apago la ràdio, sento el motor. Deslliurat de tot enyor, sense patir per cap amor ni per cap record. Misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir. Misteriosament feliç. Que no hi ha pres, i el que ningú ensenya és el que et serveix. No em preocupa el que faré, passi el que passi, m'estarà bé, no espero res. Misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El GPEC presenta al·legacions contra dues plantes solars previstes al Baix Penedès. Una es troba a l'Eden Park i l'altra a Bonastre. El grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, Ecologistes de Catalunya, el GPEC, ha presentat al·legacions a dos projectes per fer plantes solars al Baix Penedès. Fa dos mesos l'entitat va presentar-ne per al projecte de fer una planta al Vendrell que ocuparia una superfície de 3,14 hectàrees de sòl no urbanitzable de protecció especial al nucli de l'Eden Park. Pel que fa a l'altre projecte que el GPEC ha presentat al·legacions, es tracta de la planta solar fotovoltaica projectada a Bonastre que ocuparia 3 hectàrees. Segons l'entitat ecologista, aquesta se situa en una àrea amb un bon nombre d'espècies d'aus amb presència potencial i és territori de caça d'una parella d'àguiles cuabarrada. El fet que aquesta instal·lació prevegi una línia d'evacuació aèria d'uns 3 quilòmetres genera preocupació a l'entitat. Vilafranca va estrenar-se dissabte com una de les seus del Festival de Joves Europeus Rítmics. Vilafranca va ser una de les 40 seus catalanes en acollir el Festival de Joves Músics Europeus Rítmics. En aquesta nova edició, l'Escola de Música Municipal Maria Dolors Calvet s'estrenava com a seu i ho feia dissabte amb un concert a la plaça del Penedès amb la participació de dues escoles suïsses, una d'italiana i una darrera procedent de la Bisbal d'Empordà. Segons la regidora d'Educació, Gemma Romeu, la jornada es presentava com una gran oportunitat per trobar sinergies entre la música i la cultura. A més de ser un espai de trobada entre alumnat de diferents indrets, el concert també va ser, per alguns, una experiència única. Durant dues hores i mitja, les diverses formacions van oferir un concert divers, alternant música clàssica i moderna. Hores després, tot l'alumnat va acudir a Manresa, seu de cloenda del festival. Rally fotogràfic diumenge per la trobada d'Olèrdola. La 43a edició de la trobada d'Olèrdola comptarà amb una novetat ben destacada el diumenge al matí relacionada amb la captació d'imatges. I és que a iniciativa de l'Associació Fotogràfica de Moja s'organitza la primera edició del Rally fotogràfic trobada d'Olèrdola, puntuable per la Federació Catalana de Fotografia. La inscripció es farà de forma presencial el mateix diumenge, dia 8 de juny, a l'entrada del recinte del castell, de 8:45 a 10 del matí. El ral·li fotogràfic tindrà 3 temàtiques diferenciades que es donaran a conèixer el mateix dia en el moment de la inscripció. El ral·li també inclou una categoria infantil per a menors de 14 anys. Les persones participants al ral·li hauran de presentar un màxim de 3 imatges, una per tema. Entre les 12 i les 2, els participants hauran de descarregar a la carpa de l'Associació Fotogràfica de Moja les fotografies que presenten. I acabem explicant-vos que Xavi Costa renova una temporada més amb el Noia Freixenet. El Noia Freixenet ha anunciat aquest dilluns la renovació de Xavi Costa per una temporada més. Ho ha fet a través d'un comunicat de premsa on explica que l'Ampostí ampliarà el seu contracte per un any, consolidant així el compromís amb el projecte esportiu del club, on va arribar la temporada 2018-2019. Costa ha estat una de les peces clau del conjunt de l'Ateneu els últims 8 anys i una figura destacada tant dins com fora de la pista, aportant experiència, caràcter i lideratge. Amb aquesta renovació, el Noia Freixenet assegura la continuïtat d'un jugador referent en el seu esquema de joc i molt estimat per l'afició. Es tracta de la primera de les renovacions que anuncia el club després d'haver anunciat ja totes les baixes. La del porter Blai Roca, els jugadors Ivan Morales i Martí Gavarró, la retirada de Jordi Bargalló i dues baixes més del cos tècnic.
Penedès en xarxa.
Són 11:05. Avui a l'Ocupació us parlem d'un recurs de l'Ajuntament de Vilafranca molt útil per a totes aquelles persones que estan en el procés, en la feina de buscar feina. És una proposta que ens fa la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Mercè.
Bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Aquest recurs es diu el Club de la Feina.
El Club de la Feina. Sona guai. És un recurs, com tu has dit, cabdal per l'Oficina Municipal de Treball i per extensió pel Servei d'Ocupació, per la tasca que realitza i per ser la porta d'entrada de tots els usuaris i persones interessades que vulguin saber què fem en general al Servei d'Ocupació.
On està ubicat físicament, per situar-lo?
Molt lluny d'aquí, molt lluny. Tot just a la planta baixa d'aquest mateix edifici, número 4, plaça Penedès, planta baixa.
És un servei veterà.
És un servei veterà, fa molts anys, moltíssims, que existeix. Ara mateix, des que existeix el servei, pròpiament, doncs el recurs aquest de l'oficina, l'OMT, oi, que en diem, doncs, és del primer, probablement, que vam crear.
Per parlar del Club de la Feina, ens acompanyen a l'estudi la Maria Josep López, tècnica d'aquest Club de la Feina. Bon dia.
Hola, bon dia.
I al telèfon, la Fina Vallvé, usuària del Club de la Feina. Bon dia, Fina.
Hola, bon dia.
Comencem parlant amb la Maria Josep, perquè així ens explicarà bé què és aquest Club de la Feina, com funciona, com hi podem accedir.
Doncs la clau del Club de la Feina és que és un recurs d'atenció immediata. És a dir, no necessita cita prèvia ni res. El dia que s'obre, que és el dilluns i el divendres, doncs a 1:30, tu pots passar directament pel Club de la Feina com una aula activa de recerca de feina. I trobarem les ofertes que hi ha de la xarxa Xaloc, que és una xarxa d'ofertes de la Diputació de Barcelona, ofertes municipals, però també de premsa, d'ETTs o de qualsevol xarxa d'internet que puguen tenir ofertes al territori de l'Alt Penedès, amb la intenció d'afavorir i de millorar la teva oportunitat de trobar-hi feina. S'adreça a persones que estan en recerca de feina, però també hi ha persones que volen canviar d'ofici o que volen ampliar la jornada o fins i tot que volen canviar la seva empresa. Doncs també trobaran aquí, sobretot, l'assistència dels ordinadors amb tots els programes, el telèfon per fer trucada, una impressora per fer escàner o treure còpies de currículums i l'assessorament de tècnics d'ocupació. Jo i les meves companyes, que podem participar i col·laborar en la recerca individual ja de cada persona i en funció dels seus interessos.
Un Club de la Feina que s'inscriu dins el que és l'Oficina Municipal de Treball. I aquí quins altres recursos hi ha?
Bueno, l'Oficina Municipal de Treball és la porta d'entrada al Servei d'Ocupació i portem la bossa de treball, la cerca activa d'ofertes i l'accés a l'orientació laboral, als cursos de formació ocupacional i altres recursos que ja podem comptar amb la FACINA. També fem les càpsules de millora de competències, tant a nivell TIC com més profundament en tema de professions.
Uns recursos, uns serveis municipals que comparteixen edifici amb el CEPE, amb els sindicats, i això, com a veïna, haig de dir que sovint porta a confusions dels usuaris que no saben ben bé on van.
Sí, no hi ha una indicació clara i les persones acaben acostumant-se a saber que a planta baixa està l'Ajuntament, a la primera planta està el CEPE i el SOC, el Club de la Feina, acaben acostumant-se, però d'entrada poden tenir una mica de confusió i no importa si es confonen, nosaltres amablement li direm en quina planta han d'anar-hi.
I tots els veïns també ho fem, eh?
I tots els veïns amablement
també farem
aquesta tasca d'informació davant l'infortuni de on és el SOC, on és el CEPE.
Quina és la dinàmica, Maria Josep, d'aquest Club de la Feina? Ja has dit que no cal cita prèvia, però em planto allà i què?
Tu et plantes allà amb totes les teves incerteses, mirem les ofertes al panel i rebrem aquest assessorament per saber per on has de començar per millorar i aconseguir aquest objectiu teu, que pot ser trobar feina, canviar de feina, millorar la feina, ampliar la feina.
Clar, entenc que si fas aquest pas no hi aniràs una sola vegada. És una cerca, una tasca que et portarà un temps i, per tant, potser seran diferents visites, no, al club?
Pots anar-hi sempre que vulguis, totes les vegades que vulguis, dilluns i divendres, d'11 a 1:30, i si cal qualsevol altra actuació de més temps o d'altres circumstàncies, doncs la concretem, l'adaptem i l'aconseguim.
Quines persones poden venir al Club de la Feina? Perquè ara estava pensant, una persona que no té papers encara per treballar pot ser candidata, o una persona que no viu a Vilafranca, que no és vilafranquí. Algú de la comarca també pot utilitzar aquest Club de la Feina?
Sí, algú de la comarca també pot venir perquè pot disposar dels ordinadors amb tots els programes i fer gestions que no siguin directament de recerca de feina, puntualment. En principi, les ofertes són per fer contracte. Algú que no tingui papers pot utilitzar la sala com una sala d'ordinadors, però no podrà apuntar-se a les ofertes perquè no té l'opció de fer el contracte per part de l'empresa. En principi és per persones que tinguin la documentació necessària per ser contractades al territori, però poden utilitzar la sala per iniciar aquest camí d'aconseguir els papers. Poden utilitzar-la com una sala d'ordinadors, però en principi s'ha de tenir la documentació necessària, permís de treball, per ser contractats.
Maria Josep, és fàcil pensar que en aquest Club de la Feina es poden atendre moltes qüestions relacionades amb trobar feina, que, com dèiem, és una feina en si, però de forma concreta, quins aspectes acostumeu a solventar, a assessorar, a tocar?
Treballem el currículum, com fer un currículum, com tenir-ho de manera actualitzada i competitiva, de manera que quan una empresa veu el teu currículum té moltes ganes de conèixer. Participem en cartes de presentació, col·laborem per fer autocandidatures, empreses que possiblement ara mateix no tenen una oferta, però que tenen una pàgina web o que habitualment tenen contractacions. Preparem un escrit per portar el currículum a aquesta empresa en condicions de ser interessant. I també, com no, gestionem directament apuntar-te a ofertes d'internet, a ofertes de TT, a ofertes del SOC, de la xarxa Xaló, com ja deia, de pàgines web, a qualsevol oferta que trobem i estem interessats, canalitzem com apuntar-nos. També oferim l'opció de trobar formacions a través de la xarxa pública per aturats, principalment. Són formacions gratuïtes que poden ser un certificat de professionalitat, és a dir, donen els criteris i les condicions característiques per dir que saps quines funcions fas i tenir un títol que doni garanties de que pots desenvolupar aquesta ocupació.
Una formació que t'ajudarà en aquest procés de buscar feina i potser una feina més ben qualificada, no?
I tant, i tant. Es tracta fonamentalment d'això, de millorar la qualitat de la recerca i d'aconseguir la recerca que arribi a l'objectiu que tu t'has proposat.
Pel que expliques, bàsicament animeu els usuaris a ser molt proactius, no?
Sí, animem molt a ser proactiu, els acompanyem, intentem contagiar nosaltres i ells d'aquest positivisme que necessita la recerca i ser molt constants en anar buscant ofertes i insistir en aconseguir l'entrevista, que ja és la primera manera i la primera porta per entrar a l'empresa.
Per animar a tothom que ens escolti a creuar aquesta porta del Club de la Feina, et faig unes últimes preguntes. Si és algú que ja fa temps que està buscant feina i fins ara no l'ha aconseguida, és candidat a venir al Club de la Feina, o si té ja 55 anys, aquella edat complicada, també li diries que pot ser una bona oportunitat passar pel Club de la Feina? O algú que ens està escoltant i pensi que això de la informàtica i d'internet ja hi arriba tard, que no està fet per ell, també tindria aquest ajut al Club de la Feina? Són tres casuístiques diferents.
Sí, per descomptat. I li diríem, a més, li diríem a tothom. Tothom que estigui en condicions de recerca de feina, de millorar o de buscar una altra feina, li diríem que passi, perquè cadascú té la seva realitat i nosaltres, en el tema de la recerca, ens adaptem a les realitats de les persones. Tant si tenen pocs coneixements informàtics i els substituïm al màxim per tal d'afavorir la recerca per internet, com si fa molt de temps que no tenen feina i no la troben i es volen reinventar, també acompanyant aquest procés. O sigui, sempre que tinguin una dificultat o un camí per fer, estem en condicions de poder acompanyar.
La Maria Josep López és una de les tècniques del Club de la Feina. És una cara de la moneda. L'altra cara de la moneda són els usuaris, aquests a qui animava a acostar-se al Club de la Feina. I volem parlar amb una d'elles, com us dèiem. Ens acompanya la Fina Vallvé al telèfon. Fina, com vas conèixer el Club de la Feina? Com hi vas arribar, tu?
Bé, jo em vaig plantejar que la feina que està fent, doncs volia fer una millora de feina. Volia canviar, no? Canviar una mica la meva perspectiva laboral. Aleshores vaig informar-me, vaig mirar per internet, a través de la pàgina web també de l'Ajuntament, vaig veure que hi havia un Club de la Feina. I aleshores vaig anar-hi i quan vaig coincidir amb les tècniques, doncs, esclar, el que vaig trobar-me primer que res és que feia molts anys que treballava la mateixa cosa i que el meu currículum, doncs, estava desactualitzat. I em van ajudar molt, doncs, en aquesta tasca, no? Primer, buscar formació en el moment de dir, doncs, què vols fer? Doncs vas de formar per poder trobar la feina que a tu et motiva. I després, per una altra banda, doncs, el meu currículum, doncs, l'havia de millorar i canviar. I em van ajudar en aquesta tasca.
Et va costar fer el pas o hi vas anar sense manies?
Primer sí, no? Que dius, jo tinc una edat i sempre he treballat del mateix, i ara amb el món que s'ha ofert davant meu, que hi ha moltes més possibilitats que quan jo tenia, no? Doncs vull canviar i vull fer una cosa, doncs, que em motivi més. I sí, al principi vaig pensar, ara començaràs amb, no sé, 50 anys per dir alguna cosa, no? Uh-huh. I vaig dir que sí, que volia provar-ho i que va ser, diguem, el moment que vaig motivar-me per dir, va, vés-hi i a veure què passa, no?
I què va passar? Què hi vas trobar i en quin sentit et van poder ajudar?
A mi la veritat és que em vaig sentir molt, com se'n diu?
Acompanyada?
Molt acompanyada, molt allò, amb positivitat de dir, què vols fer, no? I doncs hi ha maneres de fer-ho i endavant, sí. En aquest aspecte em vaig trobar molt recolzada. I després també em van donar moltes eines, doncs, per poder fer-ho, no? Per poder-me presentar les candidatures i poder-me posar a la web com a usuària perquè em trobessin les feines que hi havia, les que em coincidien, les que m'agradaven. I em vaig trobar amb aquesta, en un moment, doncs, que no sabia què fer i després, doncs, ja vaig dir, doncs, endavant, no? Vaig per aquí i, a més a més, hi ha un servei que m'ajuda molt a provar-ho.
I vas poder canviar de feina?
Sí, he fet altres coses així que jo pensava que no trobaria i sí, ho he fet, sí.
I última pregunta, recomanaries passar pel Club de la Feina a altres persones que es trobin en una situació similar a la teva?
Jo ho recomanaria, sí, des dels, no sé, des de que s'hi pot anar, des d'uns 16 anys fins al 100, no?, diguem-ne. perquè primer que et motiven molt. Segona, que no només és trobar feina, també és formar-te. I la formació penso que no s'acaba mai. Per tant, sí, ho recomanaria, i tant.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos donant testimoni. Fina Vallvé, i sort.
Gràcies a vosaltres.
Fins un altre dia. Adéu-siau. La Maria Josep anava fent que sí quan la Fina parlava. Era una de les teves alumnes, pupil·les, entre cometes.
Sí, Fina és una usuària del Club de primer ordre.
No sé si respon al perfil habitual.
Bueno, hi ha diversos perfils habituals i Fina és un d'ells també. És una persona autònoma a la recerca, que fa petites qüestionaments, però que en general és molt autònoma i sap molt bé el que vol i pot fer tot el que necessita.
Us hem volgut presentar aquest recurs que teniu a l'abast, com deia la Fina, dels 16 als 100 anys. Molt bo el lema.
Sí, 100 anys està molt bé, molt positiu.
És el Club de la Feina. I també aprofitem cada vegada que ens trobem amb la Mercè per fer un cop d'ull a l'agenda formativa.
Sí, parlem de l'agenda i ara precisament pensava que justament el que jo ara, del qual us informaré, doncs són accions, ja siguin d'orientació o formatives, que acompanyen en aquest camí que ens explicava la Maria José i de les quals la Fina n'és usuària i sempre ella doncs, s'inscriu, si li encaixa, no?, amb el seu procés, i això és del que es tracta i per això les ofertem. Doncs, si us sembla, anem a ello. En primer lloc, en el bloc d'orientació tenim de forma imminent una xerrada informativa que tindrà lloc el proper divendres, que es diu Treballa entre llibres, a càrrec de la cooperativa Abacus. Ens sembla que serà una xerrada molt interessant perquè ens informaran sobre els perfils professionals d'atenció al client en els seus diferents àmbits, l'accés a les ofertes laborals que ells manegen i els requisits per a ser contractats. I, per tant, animem a les persones que s'inscriguin, doncs encara està obert el període d'inscripció. La setmana vinent també tenim un taller, en aquesta ocasió, que es diu Gestió del conflicte, també fonamental, per a poder trobar una feina, és una habilitat indispensable per trobar una feina i mantenir-la. És aquesta, sovint, la qüestió. Tindrà lloc el 13 de juny a les 10 del matí a la Fascina. Saltant ja al bloc formatiu i al bloc relacionat amb les eines TIC, amb les tecnologies de la informació i la comunicació, també us informo de les càpsules i cursos que tenim. La primera d'elles comença el dia 9, la setmana vinent també. Es diu Eines Google, és dos. És una càpsula formativa d'un nivell superior, no parteix de zero, i per tant, bueno, les persones usuàries han de valorar, d'acord? És de 8 hores i també comença, com us dic, el dia 9. A continuació tenim una que és un curs de més llarga durada, és de 30 hores, per a les persones que s'estan iniciant en les competències digitals, en la informàtica, etc. No parteix de nivell 0, és un curs de nivell 1 que nosaltres en diem i comença el dia 1 de juliol. I pel final he deixat una estrelleta, és una càpsula formativa que és molt pal de paller en tot el sistema que organitza el Puntic Vilafranca Virtual per a la capacitació digital de les persones, que es diu Gestions i tràmits en línia. És una càpsula de 6 hores que comença el dia 25 de juny i que és molt important, com us dic, en tota l'estructura, perquè ens permet aprendre moltes coses relacionades amb l'administració electrònica, com relacionar-nos amb ella i facilitar-nos la vida a tot nivell. Aprofito, ja que està la Maria Josep aquí, si vol donar una pinzellada, perquè ella precisament és la docent d'aquesta càpsula.
Home, fantàstic, doncs, sí, no? Que ens expliqui en primera persona què s'hi tracta.
D'acord, doncs, Maria José, si m'ajudes en aquest tema.
Doncs, com deien, el curs es diu directament Gestions i tràmits en línia i té tres grans parts. Una primera part de gestions al món laboral i formatiu, on parlem de les gestions bàsiques en línia, els seus avantatges, inconvenients, el nom d'usuari, la seguretat, centrada a la seu electrònica, a la identificació digital i els tràmits relacionats, sobretot, amb el SOC, amb el CEPE, consultes, prescripcions formativa, en general al món laboral i de recerca de feina. El bloc 2 és gestions a la vida quotidiana i aquí concretem més la seu electrònica, la meva salut, cita prèvia, renovar un DNI, treure cita per fer la ITV, consultar i sol·licitar etiqueta medioambiental del cotxe, una mena de gestions quotidianes que de vegades ens donen problemes i així podríem aconseguir sense problemes. I després ja estaria el bloc 3 d'altres tràmits amb temes de gestió bancària, fer un bizum, oci, entreteniment, comunicació, com plataformes de videoconferència al Facebook, entrades al cinema, que serien ja també amb la intenció d'afavorir tota la mobilitat dels ciutadans a nivell digital. Intentem adaptar la formació, el grup que tenim, i de vegades donem més àmpliament un bloc com un altre en funció dels interessos del grup. Però seria sobretot això, món laboral, vida quotidiana i altres tràmits de comunicació, bancaris, oci i entreteniment.
I comença passat Sant Joan.
Passat
el 25 de juny.
Tot just, 25 de juny.
Acabem amb les ofertes de feina.
Sí, tenim tres ofertes, com sempre. La primera d'elles té a veure amb una tasca d'administratiu o administrativa comptable per una empresa vilafranquina, que implica, doncs, això, portar la comptabilitat completa de l'empresa, incloent-hi assentaments comptables, conciliacions bancàries i tancaments periòdics, gestionar la facturació, cobraments, pagaments, etc. Els requisits que se sol·liciten és tenir formació en comptabilitat o administració d'empreses o similar, una certa experiència de 2 anys i coneixement avançat de les eines ofimàtiques. S'ofereix un contracte indefinit de jornada completa en horari de matí i tarda, excepte divendres, que només és de matí. La segona oferta de treball és semblant a la primera, també és per un administratiu o administrativa, però en aquest cas per un departament de contractació exclusivament, també d'una empresa vilafranquina, per gestionar documentació administrativa dels expedients en curs, tramitació de contractes menors, preparació de documentació per a concursos públics, recerca de licitacions, maneig de plataformes de contractació i bases de dades. Els requisits són, en aquesta ocasió, tenir un cicle formatiu de grau superior en administració, nivell alt de català i castellà i avançat d'ofimàtica. Experiència de 2 anys en un lloc similar, sobretot en aquells que tinguin a veure amb la contractació pública. S'ofereix un contracte inicial de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga, màxim 1 any, i es tracta d'una jornada de 37 hores i mitja, jornada completa, amb un horari de dilluns a divendres, en horari de matí fins a 4:45. I per últim, aquesta ja es desmarca una miqueta, es busca un educador, educadora social, també per a treballar a Vilafranca, en un servei per atendre l'acollida i valoració inicial de les persones, gestió i actualització de la documentació i dels expedients personals, dels usuaris, etc. Es tracta d'exercir com a referent d'un grup d'usuaris participant en l'elaboració, implementació i seguiment dels seus programes individuals d'intervenció. Es requereix, en aquest cas, una llicenciatura o grau en l'àmbit social, qualsevol d'elles. Tenir català i castellà, carnet de conduir B, i es valora molt haver estat formada o format en salut mental i discapacitat.
Moltes gràcies a totes dues, Maria José López, Mercè.
Gràcies,
que vagi
a vosaltres.
Bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Ara us deixem amb un parell de minuts de publicitat i les notícies de les 11. I a les 11:06 seguim amb el Català al carrer, amb el concurs de cada dimarts, regalant un llibre que avui és Premi Folk i Torres 2024. I després hi hauran les pantalles i les fake news per acomiadar aquest dimarts de Penedès en xarxa.